Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Plou sobre mullat. Les crisis econòmiques i socials dels darrers anys no han fet altra cosa que agreujar la situació de les famílies més vulnerables, i especialment la dels infants i dels joves. El 28% dels menors de 16 anys es troba en risc de pobresa o exclusió social. Aquesta és una dada de l'Institut d'Estadística de Catalunya, però és que hi ha més dades. El 14% dels infants que atén la Fundació Pere Tarrés en els seus centres socioeducatius tenen diagnosticat algun trastorn mental. Estem parlant de problemes de conducta, d'aprenentatge, ansietat o esquizofrènia. Les xifres confirmen que la pobresa és un factor que multiplica els problemes de salut mental entre la població més jove. Nens que, tot i la seva curta edat, doncs ja carreguen amb unes motxilles que no els corresponen. Veuen patir a les seves famílies perquè se'ls acaba el lloguer, perquè s'han quedat sense feina o perquè hi ha situacions de violència a casa. I tot això els acaba passant factura sense haver-ho escollit. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. La realitat és que el dia a dia precari de moltes famílies acaba repercutint en la salut mental dels seus fills, dels més petits. Ho demostra un estudi de la Fundació Pere Tarrés. Mar Puerto.
Sí, l'estudi inclou una mostra de 1.239 infants i joves de 16 centres educatius vinculats a la Fundació, i no només es posa el focus en aquest 14%, sinó també en les dificultats d'accés a un diagnòstic. Els autors de l'estudi han observat que els problemes de salut mental es presenten cada vegada en edats més primerenques, fet que els professionals relacionen amb l'augment de la vulnerabilitat socioeconòmica i l'impacte de la pandèmia de la Covid. Ho ha explicat Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés.
Quan més situacions d'estrès i de patiment hi ha en els infants, es genera major problemàtica, diguem-ne, de salut mental. Hi ha una prevalença en els infants, podem dir, més normalitzats, que es dispara, es dobla en els casos dels infants que viuen en situacions de vulnerabilitat. En els nostres centres encara s'accentua molt més, perquè tenim infants derivats de serveis socials que estan en situacions de major vulnerabilitat.
Entre els trastorns detectats hi ha un predomini dels de l'espectre autista o per dèficit d'atenció i hiperactivitat, i problemes de salut mental com ansietat, trastorns de comportament, de la conducta alimentària o esquizofrènia, majoritàriament amb perfils molt marcats.
Un és perfil de famílies monoparentals, és a dir, que normalment està la dona que es fa càrrec dels infants i que té una situació precària, i després perquè els costos de la vida, de lloguers i de consums i d'alimentació, etc., són molt alts i aquestes famílies no poden fer front a aquestes situacions. I després el segon col·lectiu és col·lectiu de famílies migrades.
Alberto Briceño és pare de tres fills que assisteixen al centre socioeducatiu Poble Nou de la Fundació Pere Tarrés, i tots tres tenen diversos problemes de neurodesenvolupament i formen part de la mostra que reflecteix l'informe.
Somos una familia numerosa especial, pues solamente hay ingresos de uno de los adultos para todos nosotros. El mayor está ya empezando tercer grado, lo que es un poco de autismo y hiperactividad. El mediano está en primero, que está con TEA bastante marcado. Y el pequeñito también tiene hiperactividad y está en ISINC todavía. Y pues son niños de mucha actividad.
Una activitat amb la que els ajuden des de la Fundació Pere Tarrés i que el pare assegura considera que són ja de la seva família.
Siempre comento que es como si fuesen esos abuelos que no están en este momento, ¿no? Es como que se prestan ese apoyo familiar en el que ayudan tanto académicamente como pedagógicamente, como lúdico, con los niños jugando, a que se entretengan, a que aprendan, a que pasen un buen tiempo agradable, de calidad. Es un apoyo que nos dan en esa parte psicológica, y o sea, es bastante amplio.
Els avis que no tenen aquí, perquè bàsicament, Yolanda, la família de l'Alberto són només aquí a Espanya, ell amb la seva dona i els tres fills. La seva dona també té una discapacitat i no treballa. Per això, que els serveixi de tanta ajuda la Fundació Pere Tarrés.
Gràcies, Marc. Doncs estem comprovant com la precarietat en la que viuen moltes famílies doncs, té un impacte en el benestar emocional, en la salut mental dels més petits. I ho sap molt bé la Maria Garrido, psicòloga del Centre Socioeducatiu Poblenou de la Fundació Pere Tarrés. Què tal, Maria? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que trobes tu al centre doncs, quan arriben els nens d'aquestes famílies més vulnerables? Són nens que presenten, a veure, quins problemes?
Doncs mira, principalment ens trobem amb infants que es troben amb moltes dificultats a nivell emocional, de regulació emocional, altres també es troben amb moltes dificultats de l'aprenentatge, i el que bueno, anem comentant una miqueta és que abans sí que aquestes dificultats de l'aprenentatge doncs, teníem molts infants als que havíem d'atendre doncs, únicament per això, però cada vegada la demanda de necessitats educatives més... Bueno, a nivell més emocional, perdó, és una bogeria. O sigui, ens trobem que aquí al centre som dues psicòlogues i entre les dues atenem a 36, 38 infants i la veritat és que la demanda cada vegada, o sigui, no donem abast. Perquè, bueno, és això, tenen situacions familiars molt complexes i aquestes famílies moltes vegades... doncs es troben amb tantes dificultats doncs, d'habitatge, també de salut mental elles mateixes, que els hi és molt difícil també d'ajudar els seus fills i filles.
Clar, estem parlant d'un 14% aproximadament de nens que presenten aquest tipus de trastorns, però clar, aquests són nens que sí que tenen un diagnòstic oficial, no? Tu en el teu dia a dia, Maria, segurament veuràs símptomes, indicis en altres nens, on ja veus clarament per la teva experiència doncs que hi podrien haver problemes també. Vull dir que aquesta xifra del 14% és una mica orientativa, però podria ser més alta.
No, i a més també ens trobem amb que el servei públic a nivell de salut mental està col·lapsadíssim. O sigui, aquí al centre ens hem trobat amb infants que potser han trigat 2 anys en ser diagnosticats. Així que estem al 100% segurs que hi ha molts infants que no tenen un diagnòstic però que tenen moltes dificultats.
Clar, i la figura del psicòleg en aquests centres imagino que és importantíssima. Parlaves de que sou dues psicòlogues per 35-36 nens, no? Segur que en calen més.
O sigui, clar, al centre tenim a 150 infants. Aleshores, nosaltres, pel nostre horari, perquè bueno, al final som dues, no podem atendre més. Però clar, la necessitat és immensa, perquè... serien gairebé, jo crec que gairebé tots els infants necessiten tenir aquest espai més individualitzat per poder anar tractant aquelles preocupacions, aquelles situacions complexes també que viuen amb la família i tenir aquest espai per ells i elles.
Clar. I com s'afronta des del centre on estàs tu, des del dia a dia directament, aquestes situacions complicades, no? Aquests nens que arriben i que, com tu deies, viuen en condicions molt precàries, en entorns segurament poc favorables, potser en habitacions rellogades, només amb la mare que no treballa. Llavors, quan arriben aquests nens i us els trobeu, què feu? Com treballeu amb aquestes criatures? Quin tipus de suport els hi doneu?
El més important és el vincle. El vincle amb les famílies, perquè ens trobem també que aquestes famílies han estat en molts serveis, doncs és de serveis socials, que ara actualment han fet molt canvi de referents a la xarxa de salut pública. Aleshores, el que busquem molt aquí és que se sentin a gust, que puguin explicar el que vulguin, perquè hi ha moltes vegades que sempre se'ls demana, no? Explica'm la teva història. I hi ha vegades que no cal saber-la. I al final, si hi ha vincle, te l'acaben explicant perquè tenen aquesta necessitat. Aleshores, nosaltres amb els infants el que fem sobretot és treballar a través del vincle. Doncs comencem fent moltes sessions més de joc, els que són més petitons és això a través del joc, anar veient com es troben, explorant la situació socioemocional i després doncs, anar veient quines són aquells objectius que podem treballar més concretament.
I heu notat... Digues, perdona, Maria.
Sí, que també se m'oblidava comentar el treball en xarxa. Vull dir, nosaltres fem moltes coordinacions amb les escoles, també si estan derivats de serveis socials, doncs també ens trobem amb serveis socials. Vull dir, que és molt important aquesta feina conjunta amb els altres serveis, perquè no serveix de res que jo estigui treballant nits i que des de l'escola doncs, no ho sàpiguen i treballin i...
Clar. I et volia preguntar si heu notat que el nombre de casos ha augmentat perquè s'ha incrementat la vulnerabilitat de moltes famílies. Per tant, una cosa va lligada amb l'altra, d'alguna manera.
Sí, totalment. Sí que és veritat que des d'aquí al centre ens estem trobant amb moltes famílies que estan en procés de desnonament. Vull dir, ja et dic, són unes... i que són famílies que carreguen unes motxilles ja molt importants, vull dir, hi ha un dol migratori, són famílies que són molt vulnerables i, clar, evidentment, això se'ls hi traspassa als seus fills i filles. Clar. Vull dir, perquè ells també estan vivint, doncs, per exemple, no, famílies que viuen en una situació... en una habitació, que són, doncs, mare i dos fills, clar, no tenen un espai comú on, doncs, un menjador, no? Poder dinar al menjador i estar tranquil, doncs, al sofà. Ells han d'estar a la seva habitació i sí que a vegades surten, no? Però que ja no és una situació normativa.
Clar. I hi ha alguna interlocució estreta, directa, constant amb les famílies?
Sí, sí, sí. Des d'aquí al centre procurem... Quan venen al centre ja els hi... no és només per deixar els nens, clar, sinó que ja els hi diem que el que volem és treballar amb la família. I sí que es nota sobretot el que deia això del vincle, no? Que hem aconseguit vincle. Hi ha famílies amb les que no es aconsegueix, vull dir, també hem de ser conscients de fins on podem arribar, no? Hi ha famílies que potser és una motxilla tan gran que a nosaltres també ens va gran, no? Aleshores sí que intentem, doncs, derivar, o famílies que han hagut de marxar per situació econòmica, no? De dir, doncs, estic en procés de desnonament, doncs haig de marxar a un altre territori. Però és el que dic, que sobretot és el vincle.
És molt important. Doncs, Maria, és una situació complicada i preocupant també, que el fet de tenir o no recursos econòmics o de viure en situacions més o menys precàries, doncs aquests nens estiguin ja més predisposats a patir un trastorn mental. És una dada que ens hauria de fer reflexionar a tots com a societat. Gràcies, Maria Garrido, psicòloga del Centre Socioeducatiu Poblenou de la Fundació Pere Tarrés. Gràcies per la feina que feu també i per acompanyar nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra aquesta tarda. Que vagi molt bé, Maria. Bona tarda.
Adéu, moltes gràcies.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Preocupado por la seguridad de su negocio, Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Doncs avui hem tornat a tenir un dia marcat per les pluges en molts punts de Catalunya, però és que demà la cosa no millora. El pas d'una pertorbació ens portarà precipitacions extenses, sobretot a la meitat est. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.000 metres, nevarà a cotes altes i bufarà el vent amb ratxes fortes. L'ambient a partir de demà serà més fred, les temperatures baixen i a partir de divendres, i ja de cara al cap de setmana, tindrem, això sí, més estabilitat. I com sempre, del temps al trànsit, fem una ullada a la xarxa viària per saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, per una banda, parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes. A aquesta hora de la tarda estem, podríem dir, en plena hora punta. Hi ha molt volum de trànsit, la veritat. També són habituals les obres que trobarem encara ara a l'autopista C-16, la del Vallès, a la zona de Terrassa, aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. Per d'altra banda, tenim incidències. Bàsicament, la més important, l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha aturades de més de 6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès. Per tant, complicats aquests 6 quilòmetres entre Santa Perpètua, Mollet del Vallès, això l'autopista AP7, sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí a un moment parlem amb el Lluís Fatjó Viles, que és el president del Banc dels Aliments de Barcelona, perquè tenim a tocar una nova edició del Gran Recapte. Serà el 22 i 23 de novembre. I més que mai, cal que tots col·laborem perquè no para de créixer, desafortunadament, el nombre de persones que no arriben a final de mes i que necessiten ajuda per poder menjar.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Apunteu aquestes dates. Els propers 22 i 23 de novembre se celebra una nova edició del Gran Recapte. Serà la 13a edició i el lema en aquesta ocasió és Menja't les excuses, doncs amb la idea de potenciar les donacions i que no busquem excuses, no?, a l'hora de col·laborar, perquè un petit gest pot beneficiar a molta gent que ho necessita. El Lluís Fatjó Viles és el president del Banc dels Aliments de Barcelona. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs això, que no val, eh? Això de que vaig col·laborar l'any passat o ja ho faré després, no valen excuses, hem de col·laborar tots, cadascú en la mesura del que pugui, i ho podem fer, com sempre, al supermercat amb la recollida física d'aliments o a través, com sempre, de donacions econòmiques, oi?
Així és. Hi ha diverses possibilitats. Molts establiments que col·laboren, es pot fer amb aliments. Podríem recordar que els aliments bàsics són els que més necessitem. Uh-huh. Estic parlant de la llet, estic parlant de l'arròs, estic parlant de les llegums, estic parlant de les conserves. I després les donacions econòmiques que es poden fer o bé en els mateixos establiments o bé directament a les webs dels bancs, que són els que ens permeten anar comprant els aliments que necessitem en cada moment i sense un termini, diguem-ne, temporal, que els altres aliments doncs, ens obliguen a una distribució molt més ràpida, diguem-ne.
Mm-hmm. Clar, i com cada any fer una crida perquè la gent s'apunti a fer de voluntari, perquè si no, no hi haurà recapte, no? Quants fan falta aquest any, Lluís?
Sí, nosaltres estem fent una crida per buscar 16.000 voluntaris, mm-hmm. que són una xifra molt important, de persones que necessitem. Tenim molt comprovat que en aquells establiments en què es demana a la gent de col·laborar, quan tenim persones voluntàries que amb el seu entusiasme doncs, contagien a la gent, mm-hmm. els resultats són molt millors. No? Per tant, per nosaltres aquesta crida del voluntariat és essencial, fan una feina molt important i són les que permeten un bon resultat.
Clar que sí. L'any passat crec que es van recollir unes 25.000 tones d'aliments, però hem de superar aquesta xifra, no?, aquest any, sobretot perquè les xifres són les que són. El 18% de la població a Catalunya es troba per sota del llindar del risc de pobresa i això vol dir doncs, que la situació econòmica ha colpejat a moltes famílies i que cada vegada hi ha més persones, no?, que necessiten ajuda i que truquen a la vostra porta.
Sí, la situació, doncs, com tothom sap, doncs, per més que hi hagi una bonança econòmica i un creixement, doncs, hi ha unes persones que ho estan passant molt malament. I aquestes persones estan al nostre entorn, algunes es veuen, altres no estan evident. Cada vegada hi ha també un col·lectiu de pobresa important amb mm-hmm. persones que treballen però que tenen una situació molt precària, amb sous molt baixos, és a dir, amb molta diversitat. Aleshores, els aliments per nosaltres és essencial aconseguir un bon resultat. L'any passat, doncs, per nosaltres va ser un resultat que ens va permetre doncs, cobrir pràcticament dos mesos, tres mesos amb els aliments més essencials. I nosaltres doncs, esperem doncs, com a mínim aconseguir aquestes xifres i si les podem millorar, doncs molt millor.
Clar. Més persones que necessiten ajuda, Lluís, i menys recursos, no? Perquè la situació econòmica, aquest augment de preus, també ha colpejat a les pròpies entitats i cada vegada, imagino que costa més arribar a tothom.
Sí, el context que tenim és complicat perquè són molts els factors que incideixen, però un d'ells és aquest que dius tu. I els preus, ara, tot i que la notícia en aquests moments és que els preus dels aliments s'estabilitzen, ens hem de dir que se n'estabilitzen però a un nivell molt superior el que teníem fa uns anys. No?
Mm-hmm. I no sé si ha canviat molt el perfil de les persones que truquen a la vostra porta. Sí, potser ja no són persones doncs, molt, molt, molt vulnerables, sinó que són persones que tenen la seva feina però que no arriben a cobrir les necessitats bàsiques.
Aquest és un dels col·lectius, evidentment. Són les persones... Pensa que l'Institut Nacional d'Estadística doncs, estima que són unes 2,5 milions de persones que estan treballant i que estan en situació de pobresa. Tant aquest és un col·lectiu més novedós que no hi estàvem tan acostumats. Ara, aquest col·lectiu doncs, s'afegeix als col·lectius que hi havia de sempre i que tothom coneix, no? Vull dir, les persones que estan en una situació més vulnerable, que són les persones sense llar i sense cap recurs, i altres col·lectius doncs, que persones que estan en una situació de precarietat, persones que viuen en habitacions i persones que tenen una gran tensió per pagar l'habitatge, que és el problema número 1 que existeix en aquests moments. Són molt diversificats aquests col·lectius i el Banc d'Aliments pretén doncs, concentrar-se en aquelles persones que estan en una situació de més vulnerabilitat, que són les que més necessiten una ajuda amb aliments, que els alleugera, diguem, el pressupost familiar i, per altra banda, doncs, contribuïm amb aliments saludables a una millora de la seva salut, perquè bé, aquests col·lectius precisament no es caracteritzen per accedir a una alimentació saludable.
Clar. I podem col·laborar, Lluís, el 22 i el 23 de novembre en el Gran Recapte, fent aquestes donacions econòmiques i també assistint el 24 de novembre al concert que es farà al Palau de la Música, que és un concert benèfic de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, veritat, i crec que ja es poden comprar les entrades, no? També podria ser una forma de col·laborar.
Sí, és una forma de col·laborar més i després també doncs, directament a les webs dels bancs d'aliments i a la web del Gran Recapte .org en la que són donacions directes que són les que ens permeten precisament doncs, organitzar aquestes campanyes i sobretot diguem, necessitem aliments però també hem de costejar el cost que suposa la distribució. Per tant, tota ajuda que rebem doncs, serà molt benvinguda.
Clar que sí. Doncs esperem que vagi molt bé aquest Gran Recapte. Recordem el 22 i 23 de novembre, tots a col·laborar, i recordeu que falta gent que vulgui fer de voluntari, que és una tasca imprescindible perquè tot surti molt bé. Gràcies, Lluís Fatjó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar, en cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
L'Ajuntament de Barcelona ha decidit comprar 22 pistoles elèctriques, o més conegudes com Taser, per reforçar la seguretat dels membres de la Guàrdia Urbana. La pistola Taser és una arma d'electroxoc que, al ser disparada, incapacita totalment el cos que rep el tret. El dispositiu no és letal i també pot ser utilitzada pressionant directament contra una persona per immobilitzar-la. Cada pistola Taser, atenció, té un preu aproximat de 2.500 euros. Aquesta compra, doncs, ara és motiu de crítica per una vintena d'entitats que han signat un manifest on reclamen a l'Ajuntament de Barcelona que no les compri perquè hi ha efectes indirectes en el cos humà que rep aquesta descàrrega elèctrica. Avui a la programació de COPE Catalunya ens plantegem els arguments a favor i en contra de les Taser. En què millora la seguretat? És tan perillosa com afirmen els que no volen que la policia les portin? Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
A veure, Herrera, COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el criminalista forense José Jiménez, defensor d'aquesta pistola. Quins són els seus arguments, Sergi?
Sí, té un argument clar i directe. Salve vides. El criminalista forense José Jiménez argumenta que en un escenari concret on la policia és atacada per una persona amb un ganivet, aquesta arma, la Taser, i la seva conseqüència, que és immobilitzar el cos per la descàrrega elèctrica, millora molt la eficàcia i també fins i tot la salut a les armes de foc, que poden causar ferides greus i la mort si el tret arriba a òrgans vitals. José Jiménez explica a Herrera en COPE Catalunya i Andorra una situació que no és tan excepcional als nostres carrers.
Quan una persona que va con un cuchillo armado, que además se abalanza a partir de los 6-7 metros, una persona que empuña un cuchillo te alcanza apenas si tú puedes desenfundar el arma. Con un Taser se evitan todas estas cosas. Estamos viendo imágenes, miles de imágenes, con personas con un cuchillo atacando agentes. Oiga, pues esto se salva la vida porque se inutiliza a la persona. ¿Y qué problema puede haber? ¿Que uno de cada un millón pueda tener un problema cardíaco? Oiga, nadie es responsable de que usted tenga un problema cardíaco y esté con un cuchillo intentando atacar a alguien.
Jiménez ha apuntat que totes les policies europees disposen de la Taser i no entén les crítiques internes de la seva compra com a arma defensiva pels cossos de seguretat.
Inglaterra lo tiene, Alemania lo tiene, Francia lo tiene, Italia lo tiene. Pero bueno, ¿cuánto miedo hay aquí? Oiga, para los patrulleros, que esto no lo lleva toda la gente, pero los que están de patrulla, de verdad, oiga, es que se salvan vidas. Yo no sé por qué tienen tanto rencor o resquemor a utilizarlo. De un disparo, ante un disparo, un Taser. Pues a lo mejor porque vale 2.300 o 2.500 euros el Taser. Y los Mossos, la policía local, pues va a estar muchísimo más seguro y la ciudadanía también.
La Taser és una pistola americana, per cert, Yolanda, creada el 1993. Com tu molt bé has explicat, el seu preu és uns 2.500 euros per pistola i té una venda restringida, d'estar perfectament doncs argumentada. El fet és que els seus detractors afirmen que significa 50.000 volts de descàrrega elèctrica. Els defensors senyalen que això és el segon tret, perquè quan arribi al cos humà ja ha baixat, en aquest cas pels amperis, i que únicament és una descàrrega de 1.200 volts. Aquí hi hauria sobretot el gran debat de quin és l'impacte que té en aquest cas aquesta arma respecte al cos humà. Com tu molt bé has dit, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit comprar les 22 pistoles Taser i altres, una vintena d'entitats signen aquest manifest amb la qual no volen la seva compra.
Exacte, estem explicant que aquest debat social ha arribat a Barcelona amb les Taser. Ara d'aquí molt poquet parlarem amb una entitat contrària a la seva compra, mentre que els sindicats policials avui a migdia COPE han avalat aquestes pistoles, Sergi.
S'hi han tingut Eugenio Zambrano, delegat en Seguretat i de la Guàrdia Urbana del sindicat CESIF, el qual reclama que l'Ajuntament de Barcelona no cedeixi i compri les primeres 22 pistoles i explica les necessitats actuals de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Bueno, yo espero que el Ayuntamiento no dé marcha atrás. De entrada, 22 son insuficientes, será la primera, digamos, la primera dotación de herramientas que llegaría para, en este caso para 2025, luego se incrementarán en el 2026 y seguiremos pidiendo ese incremento, porque de lo que se trata es de que cada vehículo policial disponga de una herramienta de este tipo, ¿no? Porque tú no puedes en una intervención decir, oye, espérate que viene el que lleva la Taser, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos que tener esta herramienta, en cada dotación la teme de tener.
Respecte al manifest contrari a la compra d'aquestes pistoles, Eugenio Zambrano les ha relacionat aquestes entitats amb l'espai polític dels comuns i d'Ada Colau.
Bueno, las asociaciones estas, vamos a hablar de Barcelona en Comú y de Ada Colau. Son asociaciones que crecieron durante las dos legislaturas que ha estado Ada Colau, sí, donde han estado fuertemente subvencionadas por Ada Colau. Y detrás de todo esto, pues está Barcelona en Comú, detrás de estas asociaciones que ella alimentó adecuadamente, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, pues quieren, bueno, una cierta visibilidad, ¿no? Y poner trabas a que tengamos estas herramientas policiales que están sobradamente demostrado que no son lesivas y que no hay ninguna muerte en todo el Estado español por el uso de esta herramienta.
Eugenio Zambrano també està favorable, doncs, a la incorporació de les Taser per la Guàrdia Urbana de Barcelona, opinions favorables i altres que no. Un debat social actual a Barcelona.
Doncs és un debat interessant. De moment hem escoltat els pros, els arguments a favor. Falta l'altra cara de la moneda que de seguida l'escoltarem. A tu t'espero, Sergi, d'aquí a una estona. Més informació.
Així és amb l'actualitat ja d'aquest dimecres. Fins ara, Yolanda.
Vinga, fins ara. Doncs hem sentit els qui defensen les Taser, però hi ha una vintena d'entitats que demanen, com sentíem, que l'Ajuntament de Barcelona aturi la compra d'aquestes 22 pistoles. Entre aquestes entitats contràries hi ha Irídia i la Mireia Salazar Gavarró és advocada d'aquesta associació. Mireia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha sindicats policials que consideren que aquesta eina és necessària per fer bé la seva feina, que podria fins i tot salvar vides en situacions que fossin crítiques, i vosaltres, en canvi, defenseu el contrari, no? Considereu que aquestes pistoles Taser tenen més riscos que beneficis.
Sí, el que nosaltres expressem en el comunicat, que està signat no només per organitzacions de drets humans, sinó també per organitzacions que treballen en el camp de la salut mental, és que l'ús d'aquest tipus d'armament comporta riscos que són evidents. I és que no és que ho expressem en un marc teòric, sinó que a Catalunya, com a mínim, ja hi ha un cas de mort per aplicació d'aquest dispositiu. Llavors, el que nosaltres demanem en aquest comunicat, tal com vam demanar fa mesos ja a l'Ajuntament de Barcelona que suspengués l'adquisició de la compra d'aquests dispositius, és que es faci una avaluació exhaustiva dels riscos que comporta l'ús d'aquest armament, que ja són constatats. No? I també així ho generen, ho determinen, no?, també Nacions Unides i el Comitè contra la Tortura, doncs, que destaca, doncs, que aquest armament és potencialment lesiu.
Vosaltres creieu que l'Ajuntament no ha avaluat prou els riscos que pot implicar l'ús d'aquestes pistoles, però més enllà dels riscos, penseu en qualsevol cas que no són necessàries, no? Que no hi ha indicadors que obliguin a comprar les Taser, tot i que és veritat que la policia les demana.
Clar, el que nosaltres diem és no només que, no, que entenem que no s'ha fet aquesta avaluació de tots els riscos, no?, d'una manera holística, tenint en compte diferents factors. En aquest punt, no?, destaquem, doncs, que no s'ha escoltat organitzacions expertes en aquesta matèria, com ho són organitzacions de drets humans que treballem de manera directa amb aquesta matèria, sinó que sembla doncs, que a priori no s'està tenint en compte altres criteris i només té en compte el criteri policial, que és un dels criteris que efectivament pot estar, no?, en la balança. I també, no?, una de les qüestions que no, que nosaltres posem sobre la taula és que els ajuntaments tindran plena discrecionalitat per regular, no, el funcionament d'aquest armament, no? I això genera una inseguretat perquè dona doncs, aquesta discrecionalitat als diferents consistoris per veure com s'ha de regular aquesta arma. De moment, Mossos d'Esquadra ja té un marc regulatori propi que ja està sent discutit, com us comentava, doncs, en aquest cas, no, que està sent judicialitzat d'una mort per aplicació de dispositiu conductor d'energia i, per tant, doncs, el fet que hi hagi aquesta llibertat per part dels diferents consistoris de regular com s'ha d'utilitzar aquesta arma, evidentment ens genera una inseguretat que per això demanem doncs, la suspensió d'aquesta compra.
Clar, vosaltres advertiu també que hi ha casos en què l'ús de les Taser podria ser especialment perillós, com per exemple quan s'utilitzin en actuacions en persones que tinguin, per exemple, problemes psiquiàtrics, no? Per quin motiu?
Sí, efectivament, no? Com també ressenyem en aquest comunicat i ja diem doncs, que és un comunicat que subscriuen també col·lectius de l'entorn mèdic i específicament no? en el camp de la salut mental, l'aplicació d'aquestes armes, no?, en persones que poden tenir un estat d'agitació, doncs ja sigui propi, no?, d'una patologia de salut mental o bé per consum de tòxics, que són circumstàncies que poden no ser advertides o fins i tot no abordades per part d'un agent que pot utilitzar aquest dispositiu, pot comportar uns riscos molt majors, no? I així, doncs, ja ho podem constatar, no?, com diem en aquest cas, que ja hi ha de mort aquí a Catalunya l'any 2021 per aplicació del dispositiu. Per tant, demanem totes les cauteles i aquestes cauteles s'han de prendre i s'ha d'actuar d'acord amb això, no?, suspenent aquesta adquisició i, en tot cas, l'aplicació d'aquest armament.
Ah, i creieu, Mireia, que encara hi ha temps per fer marxa enrere en el cas de l'Ajuntament o que aquesta compra ja tira endavant?
Bé, nosaltres ja des del primer moment que es va fer aquest anunci d'aquesta compra ja vam fer un comunicat no, en els primers mesos d'estiu demanant la suspensió d'aquesta compra. Destaquem doncs, que l'Ajuntament de Barcelona, tot i haver-los interpel·lat de manera directa, no ens ha fet cas. No? I per tant, doncs, aquí s'evidencia una voluntat de deixar enrere el parer d'organitzacions expertes. Però, arribats en aquest punt, creiem que un element important és, com a mínim, que no se'n faci ús. És a dir, més enllà d'aquesta doncs, suspensió de l'adquisició, que nosaltres reiterem la nostra demanda, entenem que el que no ha de passar és que es faci ús d'aquest armament, no? Perquè hi ha uns riscos en joc.
Mm-hmm. Molt bé, Mireia Salazar, advocada de l'associació Irídia, gràcies per atendre la trucada de la Linterna COPE Catalunya i Andorra i per donar-nos doncs, la vostra opinió, la vostra versió sobre el que representa l'ús de les pistoles Taser. Moltes gràcies,
perfecte.
Mireia, que vagi molt
moltes
bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Adéu.
Adéu.
I després de la publicitat us explicarem la iniciativa que ha posat en marxa la Fundació Bofill per acostar la tecnologia digital als infants. Ofereix extraescolars gratuïtes a 8.000 infants de quart a sisè de primària per acabar amb la bretxa digital i per donar eines als nens per no córrer riscos ni accedir a continguts inadequats.
Si és notícia, està en el Partidazo de COPE.
La notícia del dia és que FIFPRO, que és la Associació Internacional de Futbolistes, la Liga i la Associació de Ligas Europeas han denunciado hoy el calendario de la FIFA ante la Unión Europea. Ahora escuchamos lo que ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente acerca del asunto de Lamine Yamal.
Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante y que se perdiera el clásico Lamine Yamal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Intentar que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats a nivell tecnològic, és a dir, que no hi hagi bretxa digital, i aconseguir que els més petits doncs, es moguin en l'àmbit de les tecnologies digitals amb garanties de que no corren riscos i que no accedeixen a continguts inadequats. És un doble repte que no és fàcil, però que ha volgut assumir la Fundació Bofill impulsant el programa Code Club. I què fa aquest programa? Doncs ofereix activitats extraescolars tecnològiques gratuïtes a més de 8.000 infants de quart a sisè de primària. L'Agnès Pàmies és la directora d'aquest programa Code Club. Agnès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantada.
A veure, aquestes activitats crec que les fan a les pròpies escoles, però fora de l'horari escolar, no? Però són les pròpies escoles les que s'inscriuen al programa i després els nens que volen s'apunten, o com funciona això?
Sí, com tu deies, és un programa que vol apropar, no?, l'oportunitat d'accedir a activitats extraescolars tecnològiques de qualitat, perquè sabem que no arriben a tots els infants. Des de la Fundació el que vam fer va ser llançar una crida oberta just abans de l'estiu, de cara a involucrar-hi tant municipis a partir de l'administració, no?, dels ajuntaments, i després les escoles, que formen part, no?, de la xarxa educativa de cada municipi. Les escoles, acompanyades molt sovint, no?, dels ajuntaments també, doncs van mostrar el seu interès. Nosaltres el que fem és facilitar la figura de la persona dinamitzadora que està formada per desenvolupar aquestes activitats, i conjuntament les escoles fan l'oferta, no?, i prescriuen, que en diem, és a dir, aconsellen, no?, motiven els infants perquè puguin, doncs, formar part dels Code Clubs.
I què es fa concretament en aquestes activitats? Què es poden trobar els nens?
Sí, els Code Clubs és un projecte que ja fa anys que funciona i que funciona internacionalment. És una xarxa de clubs que té com a mitjà d'aprenentatge l'aprenentatge de la programació. I a partir d'aquesta motivació, no?, que al final els infants que poden fer al llarg d'aquestes sessions és passar de ser consumidors a ser creadors digitals, que creiem que és un pas molt important, no?, que canvia la seva posició davant de tots els continguts que tenen a l'abast. Nosaltres treballem moltes coses, no? Treballem, per una banda, com comentaves a l'introducció, no? Doncs què vol dir això de les tecnologies, com estan fetes, no? En el moment en què tu aprens a programar, te n'adones de què hi ha darrere, de totes aquelles aplicacions, programes, continguts que consumeixes. Pots ser més crític, pots veure, no?, per on et porten els camins, no?, que moltes vegades no decidim els que estem navegant, sinó els que han fet aquelles aplicacions. I pots decidir també transformar i crear tu els projectes i el que tu vulguis. Això és l'eix transversal, el que motiva les activitats. I nosaltres el que fem també és, primer de tot, dotar els infants d'un acompanyament, algú adult, un referent adult, que els pot, no?, també acompanyar, fer raonar, escoltar-los, no?, quines són les seves preocupacions, les seves vivències respecte a l'àmbit digital, i treballem una sèrie de competències, no?, i d'habilitats que, més enllà de l'àmbit digital, doncs, són molt valuoses per l'àmbit escolar o per la seva autonomia, no? És a dir, resoldre problemes, poder treballar en equip, el que comentava abans, no?, de qüestionar-se, donar resposta a reptes.
Clar, és el que tu dius, no? És molt important donar eines als nens perquè es puguin moure en el terreny digital sabent discriminar on hi poden haver riscos. És una cosa que preocupa molt als pares, per exemple. La tecnologia digital és evident que és una eina molt important, que és necessària, però que mal utilitzada ens pot complicar la vida, i això els nens ho han de saber, no?
Clar, el nostre posicionament és que, per una banda, és completament necessari regular i reclamar, no?, responsabilitats a les tecnològiques que estan posant, no?, a l'abast dels infants aquestes eines perquè compleixin amb la normativa i garanteixin la seguretat dels infants, però amb la prohibició necessària, no?, la regulació necessària, el problema segurament, no?, els riscos no s'acaben. Llavors, en paral·lel, cal actuar i cal acompanyar i dotar els infants dels coneixements i de les habilitats, i també d'un referent que pugui detectar, no?, i que pugui orientar-los en aquest ús, que molt sovint no hi és present, no?, fora de l'escola. Doncs les famílies fan el que poden, algunes tenen més formació, d'altres menys. Molts de nosaltres, com a adults, també ens sentim superats, no?, pels avenços tecnològics. Llavors, és important que aquests espais informals estiguin també a l'abast dels infants, perquè sobretot aquells que no tenen accés, no?, a aquest tipus d'activitats, o a famílies amb la possibilitat, no?, d'acompanyar en l'ús de tecnologia, són els que estan més exposats.
I crec que busqueu o necessiteu voluntaris o persones que puguin engrescar els nens en aquesta temàtica de la tecnologia, no?
Sí, nosaltres tenim els Code Clubs que hem impulsat ara, que està ja just a l'inici de curs, no? Doncs hem arrencat amb unes 100 escoles, esperem que en siguin més, no?, de cara al que queda de curs i l'any vinent. Compten amb una persona dinamitzadora que està formada per la Fundació, que és qui condueix les sessions. Però sabem, per una banda, que primer, que la responsabilitat, no?, en l'educació dels infants, doncs, al final és de tota la comunitat, i que sabem que també hi ha moltes persones a ciutadania que se sent interpel·lada, no?, que té interès per aquest tema, i que voldria poder aportar el seu granet de sorra, no?, en fer arribar la igualtat d'oportunitats també en l'àmbit digital a tots els infants. Per tant, el que hem fet ara és llançar una crida allà on hi hagi un Code Club, a les persones que sentin motivació, que siguin curioses. No cal que siguin expertes, és a dir, una de les valors més, no?, bonics que diria jo que té el Code Club és que al final entre els infants i els adults que estan a cada sessió aprenem junts, i la persona dinamitzadora amb la persona voluntària també, no?, o voluntàries que hi hagin, van aprenent també i van descobrint amb ells. Per tant, és més una voluntat de poder-los acompanyar i a poder-los orientar amb les seves inquietuds.
Molt bé, Agnès Pàmies, directora del programa Code Club. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé el programa, la iniciativa, i sobretot que els nens, doncs, puguin gaudir d'una bona educació tecnològica, que segur que els anirà molt bé en el futur. Gràcies, Agnès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Y Pollagán, el rey de los armarios. ¡Fíjese qué terremoto! Armarios de más de 2 metros de alto por 99 euros con casi 1 metro de ancho. Gran utilidad y calidad. Tenemos más de 100 modelos distintos en existencia y de todas las medidas. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! Armarios, armarios, armarios. Más de 100 modelos en existencia y de todas las medidas. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia. ¡Armarios, armarios, armarios!
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, digui'm.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
Tres generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
Deu minuts i les 8, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Pareu atenció a aquesta notícia. Estafa de 100.000 euros a Arenys de Mar en un acte independentista celebrat per commemorar el 7è aniversari de l'1 d'octubre. El promotor de l'acte, Jordi Mateu, ara fugat amb els diners, no ha pagat a cap empresa que va participar en la jornada. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
A veure, què és el que ha passat?
Doncs mira, fins i tot Carles Puigdemont hi va participar, això sí, telemàticament, la jornada que es va celebrar el passat 28 de setembre. Hi havia grups musicals, servei de bar, restaurant, venda d'articles i fins i tot punts de donació per rebre diners. L'Ajuntament d'Arenys va donar el permís al promotor, va cedir un espai públic per l'organització de l'esdeveniment independentista. L'Ajuntament alega que va ser seduït per la promesa que hi hauria 40.000 persones i això, òbviament, doncs, beneficia al llarg de la jornada al comerç local. El problema sorgeix dos dies després de l'acte, quan les empreses, però que són totes, que van des dels artistes, els grups musicals, fins les empreses de sonorització, a les de impressió dels cartells, no localitzen a l'organitzador, segons ha publicat el diari La Vanguardia, i aleshores, òbviament, doncs, truquen a l'Ajuntament, comunicant que no han cobrat ni un sol euro. Això ja produeix que havia de ser, doncs, unes jornades de 3 dies, l'última canetja es va suspendre, i hores d'ara, doncs, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el seu alcalde, Estanis Font, lamenta el mal que ha fet una sola persona, diu ell, a tot el moviment independentista.
Que un tio en nom de la independència, doncs, munti tot això, i això, doncs, això és un desastre. Per tant, no ajuda la fiabilitat d'aquest tema. Val? Per tant, no, si no, imagina't tu, si per organitzar una cosa d'aquestes, teòricament, per muntar una jornada, has sigut capaç de muntar tot això, doncs, ostres, Déu meu, no sé.
Bé, ara els afectats estan estudiant constituir una plataforma que unifiqui totes les reclamacions, se calcula d'uns 100.000 euros, i presentar una demanda amb l'objectiu de cobrar el que ja han treballat.
Déu-n'hi-do, quin guió, mare meva. I el jutjat contenciós administratiu número 9...
És com la pel·lícula de Woody Allen, corre el dinero i vuela, no?
Sí, sí, sí.
Coge la pasta i márchate.
Tal qual, Sergi. Com deia, el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona insta a la Universitat Autònoma de Barcelona a tapar el mural que hi ha a la plaça cívica, no?
Sí, la mural en qüestió és una pintada de grans dimensions on es reivindica l'independentisme i el socialisme, hi ha una estelada i apareixen les sigles del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. L'entitat Impulso Ciudadano va demanar la seva retirada via judicial per continguts ideològics que vulneren el principi de neutralitat d'una universitat pública. El professor de la universitat, Rafael Arenas, impulsor d'aquesta petició, diu que, tenint en compte les característiques del mural, ha comptat amb la col·laboració i el consentiment, segons ell, de la mateixa universitat.
Se ha pintado con el consentimiento y seguramente con la colaboración de la universidad, porque para realizar el mural tiene que haber personas que vigilen por la seguridad de los que están pintándolo, porque está a una cierta altura.
Ara el mural s'ha de tapar amb una lona, com es fa també durant el període electoral, a l'espera de que hi hagi una sentència ferma per part del tribunal que dictaminarà finalment el futur d'aquesta pintada.
I nou caos aquest matí a la P7, Sergi.
Bueno, caus al matí i caus a la tarda. Uh-huh. És a dir, acabem d'escoltar doncs, el teu programa, els 6 quilòmetres de retencions sí. que hi ha hores d'ara, entre Santa Perpètua a Mollet, sentit nord a Girona. Però és que aquest matí hi ha hagut un caus de 3 hores de retenció. La causa, 5 cotxes implicats en un accident, en aquest cas a sentit sud. Recordem que hores d'ara doncs, l'AP7 que creua el que seria tota Catalunya des del sud de Tarragona amb l'entrada de la Comunitat Valenciana fins a l'entrada a França, doncs no hi ha dia amb la qual no hi hagi doncs, un accident, retencions i molts problemes. La portaveu i consellera de Territori del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, ja va anunciar, després de l'última reunió de l'executiu de Salvador Illa, que hauria pròximament una reunió amb el ministre de Transport, Òscar Puente, de cara a buscar una solució estructural als problemes de la AP7, que avui veritablement han viscut un dimecres veritablement negre, que encara continua amb aquests 6 quilòmetres de retenció entre Santa Perpètua i Mollet.
És una aventura, i això d'agafar l'AP7, mai no saps com acabarà.
Jo crec que un sap quan entre, però no quan surt.
Exacte. Sí. Molt bé, gràcies, Sergi. Tornem a parlar...
I demà paraigües, no?
Sí, 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 agafa-l'.
Demà, per si de cas, ens ja portem el paraigua des de primera hora.
I baixen les temperatures, paraigües i jaqueta.
Molt bé, Yolanda.
Vinga, tornem a parlar demà. Que vagi
bé. Adéu-siau, bona tarda.
I a 5 minuts per les 8 volem saber també de què es parla en l'àmbit esportiu. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Vinga, comencem parlant del Barça i de Robert Lewandowski. Hi ha lesió després dels partits de seleccions?
Doncs hi ha lesió que en tot cas no és greu, és a dir, que sembla un cop després d'acabar coix el partit de la seva selecció, Polònia davant Croàcia... Sembla que tot queda en un ensurt pensant en la represa de la Lliga i tenim present també el bon inici de temporada del davanter polonès del conjunt blaugrana. La represa de la Lliga porta el Barça a rebre el diumenge al Sevilla. Tota l'actualitat amb blaugrana començant per l'estat físic de Robert Lewandowski en la veu de Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Albert, ha arribat aquest migdia Robert Lewandowski des de Polònia. Avui l'equip té festa, ha vingut més tard. Ho ha fet, de fet, acompanyat de la família de Chesney, del porter, que s'està preparant per evitar la titularitat amb Iñaki Peña, que es va anunciar que després de l'aturada de seleccions ja estaria disponible per Hansi Flick. I Robert Lewandowski arriba amb la preocupació inicial al Barça, que ja s'ha calmat, després d'una dura entrada del porter de Croàcia ahir en el Polònia-Croàcia, que va acabar 3-3 en empat. Una dura entrada, va suposar l'expulsió del porter croat, i que Robert Lewandowski ja al sortir del camp deia que estava bé, que la seva cama estava bé, anava una mica coix, però avui a l'arribar a Barcelona ja no estava coix i hi ha arribat en plenes condicions. Demà el Barça li farà a la ciutat esportiva, tornen als entrenaments, proves, però compta amb ell per al partit del Barça-Sevilla de diumenge, on també estarà un Fermín López, que porta dos entrenaments aquesta setmana amb el grup, torna de lesió, on estarà Gavi 11 mesos després de la seva lesió amb la selecció espanyola, i on estarà Dani Olmo, que s'espera que demà torni als entrenaments també després d'un mes de baixa.
Així està el Barça. Gràcies, Víctor. Amb aquest Barça-Sevilla de la represa de la Lliga, el Girona juga abans. Juga el dissabte, rep a la Reial Societat a Montilivi. Demà recupera els 5 internacionals Mitchell, pendent de Brian Hill, que va caure de la convocatòria de Luis de la Fuente per unes molèsties amb la infermeria atapeïda. Anem a veure com està Brian Hill. I avui tenim doble cita. La primera, a les 9 de la nit, el Johan Cruyff amb la Champions femenina, important pel Barça després de la derrota inicial. Barça-Hammarby, estem al Johan Cruyff. Detalls, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. On s'ha esperat el de Pere Romeu per rebre d'aquí a una hora més o menys el Hammarby, el líder del grup D, amb la presència, com dèiem, aquesta tarda a l'Esports Cope de Clàudia Pina, entre les titulars amb... Cata Colla en porteria, la defensa, Ona Valle, Mapi León, protagonista ahir a la sala de premsa, Engen i Rolfo, mig del camp per Pàtria, Itana i Alexia, i al davant, Graham Hansen, Emma Pajor i Clàudia Pina. Comença entrant la gent aquí al Johan, s'espera una molt bona entrada a l'estadi culer per l'estrena a casa de la Champions. A l'altre partit del grup, el grup D, de moment, sorpresa, Àustria, guanya el Sant Polten, remuntada al conjunt local, 2-1 contra el Manchester City.
Gràcies, Edu. I et deia, Yolanda, que tenim dues grans cites en aquesta tarda, vespre, nit. Una és el futbol, l'altra, si escolteu de fons, us parlo des del bàsquet, Palau... No? Ah, efectivament, Palau Blaugrana, per què? Perquè en qüestió de mitja hora mal comptada, 31 minuts i mig, arrenca aquí el Palau Blaugrana, una nova jornada de l'Eurolliga, és la tercera, on el Barça va aconseguir fa uns dies el primer triomf europeu d'aquest curs 24-25 davant l'Alba de Berlín. Aquesta setmana tenim doble compromís d'Eurolliga. Avui el rival, el Mònaco, que és un dels dos conjunts invictes fins al moment a l'Eurolliga. Ahir va perdre el Real Madrid, avui el Barça tindrà un partit molt físic, una referència del conjunt del Principat, que és Mike James. Insisteixo, 8:45, arrenca aquest Barça-Mònaco, on el conjunt blaugrana buscarà ja el balanç positiu en aquest tram inicial de l'Eurolliga, la tercera jornada.
Molt bé, gràcies, Albert. Més actualitat esportiva a partir de 8:45, en aquesta mateixa sintonia. Bon partit i fins demà, Albert. Que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí, d'aquí a uns segons, a partir de les 8. Et seguim explicant tot el que t'interessa, com sempre, a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà a les 7. Que vagi bé. Molt bona tarda.